La vida i el ritme són dues coses que estan vinculades intrínsecament. La música ens acompanya al llarg de la nostra vida i forma part inseparable de la nostra història. El començament de la concepció d'una nova vida, aquesta comença amb el ritme del batec del cor i, en el moment del naixement, la respiració l'acompanyarà de forma harmònica. El primer plor del nou nat és un cant a la vida, que és correspost de seguit amb el manyac de la mare, sovint acompanyat d'una cançó de bressol. Les cançons infantils i les que acompanyen els jocs en una primera etapa de la vida, les cançons més populars i les més actuals en una etapa posterior, formaran part del desenvolupament de les persones. Determinades cançons que ens acompanyen impregnen la personalitat i sensibilitat de les persones, depenent del temps i de les emocions que han viscut. Qui no té una cançó que li recorda aquell amor o potser un desamor? La gent acompanya de música fets importants com un casament amb una marxa nupcial. Hi ha cants religiosos, marxes militars, himnes de països i localitats, himnes de clubs esportius i associacions de tota mena. El comerç se'n serveix també de la música per a impulsar la venda dels seus productes i serveis. De vegades, és la música en si mateixa el producte que s'ofereix. Les victòries les celebrem amb cants, els retrobaments. Els acomiadaments també tenen la música per acompanyar-los. Cada poble té el seu folklore, amb els seus balls populars, com és el cas de la sardana. Esbarres d'ensaires, caramelles... A les festes majors no hi pot faltar l'embalat, amb les seves orquestres, balls de gegants i bastoners a la plaça i de més cançons per acompanyar altres manifestacions lúdiques. Els cants serveixen per acompanyar els actes religiosos i venerar les nostres divinitats. La música és, doncs, un instrument d'espiritualitat i d'identitat individual i col·lectiva. És l'esperit del nostre estat d'ànim. La música és el ritme de la vida. Ritme de la vida. Molt bon dia, una altra vegada. Volem començar a encetar el programa d'avui, la nova entrega del Ritme de la Vida, recordant un grup que va tenir molta ressonància, un ressò molt gran a la dècada dels anys 60. Aquest grup que voltava tot el món era conegut per a nosaltres com Viva la Gente. Fou un grup musical internacional que promovia la pau. A la segona meitat de la dècada dels anys 60 van arribar a Espanya i es van fer molt popular amb dues cançons, Viva la Gente i De qué color es la piel de Dios. amb un ritme que s'encomana, van captivar el públic espanyol ràpidament. Aquest grup va saber unir a una generació que hi havia en aquell moment amb una acció en comú. Fou l'expressió d'aquesta generació conscient, inquieta i sensible que composava un estil de música que va remoure l'ànima. Fou la resposta a l'explosió de violència que es vivia a Nord-Amèrica. Van viatjar per a 33 països i van cantar en 48 idiomes diferents. Més de 150 milions de persones van veure els seus espectacles en directe o per televisió i el seu Sing Out foren cantats per altres tants milions de veus. Pau Casals va dir d'ells: la seva música té inspiració i delicadesa. Escoltem, doncs, la cançó que els va fer conèixer arreu del món, Viva la gente. Donem pas ja, doncs, a el que és el tema central d'avui, que volem dedicar a les corals, que és un moviment associatiu i cultural que està molt arrelat en el nostre país i en les nostres costums. Dividirem en tres parts una mica per fer una mostra de lo que estan les corals, i és un tema molt ampli i evidentment no el podem abastar tot. Començarem presentant una mica, o parlant més aviat, una miqueta de lo que són els cors de claver, que és una federació de corals amb gairebé 160 societats corals i 5.000 cantaires. La Federació de Cors de Claver està organitzada en les següents delegacions: el Barcelonès, Maresme, Vallès, Osona, Ripollès, Bages, Berguedà i Baix Llobregat, Anoia, Penedès, Garraf, Comarques Tarragonines, Terres de Ponent i Catalunya Nord. L'Assemblea General es reuneix com a mínim un cop l'any, és l'òrgan suprem, existeix la Junta Executiva que s'encarrega del funcionament diari. Cada delegació disposa d'un delegat i un sotsdelegat i també un equip de treball, els quals són els interlocutors entre la Junta Executiva i les diferents societats corals. Cada societat està regida per una junta de la societat, A banda de les activitats pròpiament relacionades amb la música i el cant, moltes societats corals organitzen a nivell local i comarcal activitats socioculturals de gran diversitat i abast. Així mateix, moltes d'elles gestionen un important patrimoni. A banda de gestionar vers les societats corals els ajuts econòmics que reben de les institucions públiques, la Federació de Cors de Claver té com a objectiu fonamental dinamitzar les societats corals federades. Per això, potencia els intercanvis, l'organització d'actes novedosos i la formació musical i associativa. Disposa també d'un servei d'assessorament legal, tècnic musical i d'un important fons de partitures, el qual està a disposició de totes les societats corals. Fem una pausa per escoltar a la plaça i en sardanes.
A la plaça hi ha sardanes, quines ganes de ballar. A la plaça hi ha sardanes, digues si a mi vols anar. Sents si ens crida la tenora i refila el flabiol. Au, anem-hi, que ja és hora, no m'hi deixis anar sol.
Vine, vine a mi i escolta les paraules que et vull dir. Puntejar, poc a poquet, i estrany.
Farem una altra pausa entre música i música, doncs, per continuar amb el que va ser la història de la Federació dels Cors de Claver. El primer organisme de caràcter federatiu impulsat per Josep Anselm Claver, amb la voluntat d'aglutinar esforços, unificar criteris i materialitzar la direcció, en aquells moments fou l'anomenada Associació Euterpense, en referència a la societat coral Euterpe, primera entitat fundada per Claver l'any 1850, tot i que amb el nom de la Fraternitat, creada el 1860. Les principals activitats públiques de l'associació foren l'organització dels grans festivals celebrats a Barcelona els anys 1860, 61, 62 i 64. L'impacte i la implantació d'aquests espectacles corals anà creixent, sent el darrer festival de l'any 1864 el més nombrós, aplegant 2.000 cantaires de les 57 societats corals i participants i un total de 3 músics entre l'orquestra i la banda. L'associació Euterpense va publicar durant els anys 1863 i 64 un butlletí anomenat El Metrónomo, que serví de portaveu a l'associació i de plataforma difusora i propagandística. Un cop traspassat, el fundador, el 1874, s'obrí un període progressiu de declivi i estancament. Sabem que l'associació Euterpense l'any 1888 emprengué una segona època del periòdic El Metrónomo, mentre que l'altra federació, l'Associació de los Coros de Claver, publicà un butlletí a partir del 1890 amb el nom de La Aurora. A la crítica situació cal afegir-hi un nou fet preocupant i significatiu. L'any 1889, la Societat Coral Euterpe abandonà l'Associació de Cors de Claver i continuà les seves activitats en solitari sense pertànyer a cap entitat federativa fins a l'any 1920. A continuació, escoltarem La Puntaire.
Galana que en el món hi ha, Catalunya de la Plana fins a l'Empordà, un paradís em semblen sus conreus, de des de l'Ebre als Pirineus. Un dia els àngels del cel es van voler alegrar i fent roll una sardana varen puntejar i el meu lot va dir, nostre senyor, eixa la dansa del vell amor. I buscant una terra noble on poder-la fer ballar en el cor del nostre poble per sempre la va deixar. I el ressò d'aquesta sardana li farà saber tothom que la terra catalana és la millor que hi ha al món. Au, doncs, fills de Catalunya, doneu-vos les mans i ben units com a germans. Tant en temps de pau com a la guerra, des del mar fins a la serra, enlairem els nostres cants. I si algú com l'estranger francès va voler ir, les nostres llocs vol invadir. El rebem ardits en so de guerra i sabrà que aquesta terra defensem fins a morir. Buscant una terra noble on poder-la fer ballar en el cor del nostre poble per sempre la va deixar. I el ressò d'aquesta sardana li farà saber tothom que la terra catalana és la millor que hi ha al món. Au, d'un fill de Catalunya, doneu-vos les mans i ben units com a germans. Serra enlairem els nostres cors. I si algú com l'estranger francès va voler ir, les nostres llocs vol invadir. El rebrem merdits en so de guerra i sabrà que aquesta terra defensem fins a morir.
La direcció d'Enric Morera al front de la Societat Coral Euterpe durant la temporada 1895 fou també motiu de picabralla. Enric Morera fou cessat i fundà la Societat Coral Catalunya Nova amb la voluntat de crear una federació de cors catalans, fundada el 1899 a partir de societats corals claverianes afins a les idees del músic modernista. L'any 1901, l'Associació Euterpense i l'Associació de Cors de Claver es fusionaren creant l'anomenada Associació Euterpense de los Coros de Claver, que mantingué el butlletí de l'entitat majoritària, l'Aurora. Aquell mateix any, però, un grup dissident fundà la Federació de Coros de Claver amb un butlletí anomenat El Corista. L'any 1919 aparegué una nova entitat federativa, al marge de les anomenades l'Unió de Societats Corals i Orfeons de Claver, mantenint un butlletí anomenat Ressorgiment. Finalment, l'any 1936, la Unió i l'Associació s'unificaren, formant la Federació Euterpense de Cors i Orfeons de Claver, prenent com a butlletí, aquest cop anomenat ja en català, l'Aurora Claveriana. I ara us oferim, de la mà de l'Orfeó català, el cant de la Senyera.
Oh,
A continuació volem parlar una mica d'una entitat molt arrelada al nostre país i amb prestigi internacional com és l'Escolania de Montserrat. Des dels seus començaments, a partir del segle XIII, l'Escolania de Montserrat ha estat al servei del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat amb el seu cant, sota la direcció dels monjos benedictins de l'abadia. Al segle XIV trobem detalls d'allò que es canta la missa matinal, la salve la Mare de Déu i els goig a la Mare de Déu. Al segle XVI, els escolans són uns 20 i són coneguts com a bon cantors. Van ser convidats a cantar durant la benvinguda del rei Ferran el Catòlic a Barcelona l'any 1479. Durant el segle XVI, la nova escola musical de Montserrat està preparada per al seu desenvolupament al llarg dels segles XVII i XVIII. El treball de l'escolania queda aturat a començament del segle XIX quan les tropes de Napoleó cremen el monestir i l'escolania. La reforma pròpiament dita de l'escolania començà l'any 1889 quan el mestre Manel Guzmán la començà a dirigir. Entre els seus deixebles destaquen aquells que més endavant el van succeir, com Àngel Rodamilans, Anselm Ferrer David Pujol i Ireneu Segarra. Aquests mestres prepararen l'escolania per tal que esdevingués el que és avui en dia. L'Escolania ha col·laborat amb diverses orquestres de reconegut prestigi. Com a fets recents més remarcables, destaca la gira de 5 concerts al Japó el maig de l'any 2000 i el mateix any la participació en el Festival d'Art Sacre de la Villa de París. L'any 2001 destaquen concerts que es van fer a França i al Vaticà en Roma. Durant l'any 2002 a la Catedral de Frankfurt i un altre a l'Abadia de San Silvestro, a Itàlia, entre molts altres. Darrerament, l'Escolania ha participat en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona i ha realitzat una gira a Holanda i Bèlgica i una altra a Puerto Rico. L'Escolania ha enregistrat també diverses gravacions. Us volem oferir a continuació el cant dels ocells de Pau Casals per a l'Escolania de Montserrat.
Oh,
L'Escolania és un cor de nens que canta a veus blanques. Quan el repertori ho requereix, es complementa amb la Capella de Música de Montserrat, formada per alguns antics escolans, i per la Capella de Monjos del monestir. L'Escolania canta cada dia a la Basílica de Montserrat, sovint amb una gran afluència de peregrins i visitants de tot el món. Amb el seu cant, els escolans transmeten un missatge evangelitzador de bellesa que traspassa els límits lingüístics, culturals i fins religiosos. La Salve del Migdia s'ha convertit en les darreres dècades en l'acte diari més concorregut del santuari. Des de finals dels anys 60 va més enllà de la Basílica de Montserrat i donar alguns concerts per a pobles de Catalunya o arreu del món. Els més destacats en el darrer curs han estat amb l'Orquestra de les Nacions, dirigits per Jordi Savall, i la partició en l'òpera A Midsummer Night's Dream, de Benjamin Britten, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Actualment l'Escolania està formada per més de 50 nois, de 9 a 14 anys, precedent de tot Catalunya i també de la resta dels països catalans. Durant anys que estudien, dels anys que estudien a Montserrat, fan els darrers cursos de primària i els primers de secundària, i també els estudis de música corresponents. Cada escolar estudia dos instruments, el piano i un segon instrument a escollir, a més de llenguatge musical, conjunt instrumental i el cant coral, que constitueix l'especialitat de l'Escolania. La majoria dels escolans, quan deixen Montserrat, continuen els estudis de música. Especialment en les darreres dècades, alguns destaquen professionalment com a cantants, instrumentistes o directors. La finalitat de l'Escolania, avui com en els segles passats, és la participació diària en la pregària del santuari, juntament amb la gran afluència de peregrins de tot el món. És també funció de l'Escolania la difusió de la música sacra, així com la música coral, tant d'autors propis com de compositors internacionals. Ara us volem oferir una cançó molt emblemàtica tant per al seu contingut religiós, per a l'estimació dels catalans a la seva patrona, com amb el seu sentiment envers a Catalunya. Escoltem, doncs, el Virolai.
Thank you.
ara donem pas a la tercera mostra del tema central d'avui, dedicat a les corals, però ara ho volem fer a través d'una pel·lícula que els que l'hagueu vist la recordareu amb molt de grat, i els que no, doncs us animem a veure-la per al seu contingut humà i també per a les veus tan maques dels seus intèrprets. Es tracta de la pel·lícula coneguda a Espanya com Los Chicos del Coro, una pel·lícula de l'any 2004, de 95 minuts de durada, que van fer els països de França i Suïssa. El començament de la pel·lícula el podem situar a França l'any 1949, on Clément Mathieu, professor de música, arriba a un centre educatiu de protecció de menors, conegut com el Fons de l'Estanc. El seu director d'aquest centre sempre està enfadat i basa la seva pedagogia en l'acció i reacció, és a dir, quan feien una malifeta, un càstig immediat. En aquest clima de càstigs, el diàleg amb els nois és impossible. No obstant, Mathieu dona un gir a la situació amb el seu caràcter comprensiu i el seu sentit de l'humor. Mitjançant la música, anirà formant un cor que a poc a poc s'anirà transformant amb els joves i amb el clima del centre. No obstant, un dia, quan tothom està fora, es va declarar un incendi a l'escola. No hi van haver víctimes, però Mathieu és acusat de negligència i fou despedit. En el moment de pujar l'autobús, arriba de la porta de la mà el petit Pepito. Serà el mateix que d'adult qui ens explicarà aquesta vella història. Escoltem, doncs, una petita mostra d'aquestes veus tan boniques, Bou Suc Ton Chemin. La primera part d'aquesta pel·lícula que comentem i amb de la qual podem escoltar aquestes boniques cançons, se'ns presenta un centre educatiu per a nois amb dificultats. La reixa darrere la que es troba l'edifici ens parla de tancament. La presència de tonalitats grises ens descriveix la tristesa que reina en el lloc. El nom, escrit a l'entrada, ens indica també que estem en un lloc on es troben els últims, el fondo de l'estanque. Hi ha una opció que marca aquest lloc i el converteix com una deixalleria de persones. El director d'aquest centre és el seu representant i així ho expressa quan té que reconèixer el seu error després de castigar a un innocent. Diu, si avui no és culpable, ho hauria sigut demà. Aquesta gent no té remei. No obstant, el professor Mathieu intentarà donar un altre tipus de mirada a l'assumpte i amb la música com a mitjà aconseguirà finalment donar un gir a la situació del centre i de l'actitud de l'alumnat. Escoltem Carés Sug l'Oceà. Cant és sempre un territori de l'esperança. Quan un poble o una persona deixen de cantar, han perdut l'esperança. Hi ha un refrany popular que diu que el que canta el seu mal espanta. Aquesta pel·lícula, de la qual estem parlant avui, va començar amb una altra d'anterior, quan el productor li va demanar al músic Bruno Kulais que composara per una pel·lícula que no tingués música, sinó que tractés sobre el poder de la música. I així es van néixer les cançons que està a la base d'aquesta nova adaptació d'una pel·lícula que va dirigir Jean d'Abril l'any 1945, titulada La gàbia dels rossinyols. Per això, en aquesta la banda sonora d'aquesta pel·lícula va ser l'origen central del guió que avui parlem. Encara que sembli una mica enreversat, però realment és el que va portar la idea de la pel·lícula que avui podem comentar. La banda sonora de la pel·lícula anterior, una estrofa, la traduirem una miqueta, diu: «Mira, en el camí, els nens oblidats, perduts, dóna'ls-hi la mà per portar-los a un altre demà». Escoltem In Memoriam.
Thank you.
Com hem dit, el centre on hi havia aquests nens s'anomenava el fons de l'estanc, però què hi ha al fons de l'estanc? Què hi havia amagat al fons de l'estanc? Evidentment no hi havia res material, però al fons de l'estanc, com a centre, tenia nens, tenia potencial humà, tenia potencial artístic, i doncs què hi havia? Hi havia amagada la preciosa veu del solista Pierre Morange. Com és possible que precisament allà, a la deixalleria, en el fons de l'estanc, hi existia algo tan bell i valuós? Ni tan sols. El jove Pierre és conscient del seu do. El do és un regal que s'ha de cuidar, però que no procedeix d'una conquista, sinó d'algo gratuït que ens ha estat donat. Escoltem a continuació Cerf Volant. Fixar una mica amb la cançó que ensagen i canten a l'actuació pública que fan els nens amb el seu centre. Es tracta d'una composició clàssica, que és l'himne a la Nuit, que forma part d'una òpera. Aquesta composició popularment és entonada com una nadala. El text té la seva importància. En diu més o menys així: la sombra que t'acompanya és algo tan dolç és el concert de les teves veus cantant l'esperança. Tan gran és el teu poder que tot ho transforma en un somni. Escoltem a continuació aquesta preciosa interpretació de la Nuit.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
En relació a la cançó La Nuit que acabem d'escoltar, hem de dir que des de, del principi, amb la pel·lícula, es va comparar la situació que es viu en el centre, al fons de l'estany, amb una nit, amb un lloc de foscor. Aquí tenim una important clau de reflexió. La nit només és aparentment fosca. Sembla ser que si ens situem en la clau del Nadal, la nit té probabilitats d'esperança. Finalment, a l'escena final de la pel·lícula, sembla que es parla de la història d'un fracassat, la història d'un home oblidat, el mestre que van tenir aquests nens. No obstant, nosaltres com a espectadors som testimonis d'una memòria que ens han recuperat Pepinot i Pierre com adults. Les seves vides han estat així gràcies a la vida de Matiu. La seva vida no es va perdre, sinó que va ser eficaç per ells. Es pot resumir l'experiència d'aquell grup de nens en el que Matiu s'han trobat amb la visita d'un do, amb una gràcia, van aprendre a sentir-se perdonats i per allò van aprendre a ser agraïts. Ja ens acomiadem del tema central amb Les avions en papier. Per acomiadar el programa d'avui ho volem fer amb la cançó Grace Kelly de Mika.
I want to talk to you.
The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try?
I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity mind.
be violent, it could be helpful, it could be papa, it could be anything you want.
Gotta be clean, gotta be mean.
Fins aquí el programa d'avui, que ha estat presentat per Antoni López, i l'Anna i l'Elisabet ens han acompanyat en els controls i la direcció tècnica. Desitjant que hagueu passat una estona entretinguda, ens acomiadem fins al proper programa.